Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, Tomàtic! Però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya, ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua.
Doncs molt bona nit, oients. Molt bona nit, oients, en Acudinenca. Ja han passat 15 dies que vam començar la tercera temporada i avui encetem el programa 39 i estem tot l'equip quasi al complet. Avui torna a fallar el Toni Verdaguer, que encara el tenim trepitjant terres marroquines. I avui de què parlarem? Doncs al final del programa farem el sorteig de la secció que estrenem aquesta temporada, que parlarem amb algun soci del sorteig que es faci avui, que tindrem el Josep Parés, que serà qui portarà aquesta secció. També parlarem amb el Toni Sanz i l'Amadeu, que ens venen a explicar la història de la Colla a la Bota. Per tant, anirem cap al passat un altre cop, com fa 15 dies, i arribarem al present a veure com van cap a Montserrat els de la Bota, que no fallen cap any. I també farem 4 punts de la cursa d'orientació que es va fer ahir per Festa Major i començarem, com he dit, amb el Toni, que ens explicarà un cim. Per començar, doncs, m'adalanto amb el Toni, ja que hem parlat de la COU. Ahir es va celebrar, no, abans d'ahir, el dissabte Festa Major, es va celebrar la cursa d'orientació amb un bon èxit de públic. Van participar gairebé 120 persones, entre grans i petits, i un desastre pel que va ser l'organització. S'ha de dir tot. I un desastre en part per culpa meva. Entre la pluja i decisions mal preses i tot plegat, doncs va ser una mica caòtica la sortida, i nervis i de tot. Doncs al final es va poder fer tot. Ens va anar prou bé, però amb aquest error que s'ha de reconèixer. I hem pres nota, i també agrair, doncs, la feina que va fer el Joan Miregall prèvia per fer el mapa, per ampliar-lo, que va ser una feinada de molts dies abans per passejar pel poble. I també agrair els que van acabat de la prova. Doncs tothom va valorar molt, molt positivament tota la cursa, no? I va haver gent que van veure els nervis inicials de pujar a Santo Domingo, baixar, i va haver gent que vam perdre, que no es va acabar inscrivint degut a aquesta confusió d'última hora, i cosa que sap greu, no? Que no s'apuntés la gent degut a això. Però bé, esperem que l'any que ve vinguin, perquè el que sí és va anar molt bé va ser que han acabat i van haver participants que es van oferir de cada l'any que ve, doncs, a donar un cop de mà, perquè van veure que anàvem curts de gent i van ser prou coherents com per comptes arranyant-se, per dir que malament que heu fet, van dir, doncs no, l'any que ve ho farem més bé i ens hi posarem tots. I bé, després de donar aquest agraïment i acceptar la meva culpa, que ja ho dic, tota per mi, me la menjo, i que em faci bon profit, així l'any que ve ens serem més a repartir. Doncs encetarem amb el Toni, que ens portarà a fer algun cim, a veure cap on ens porta, i d'aquí 15 dies segurament el tindrem ja en directe, perquè no va deixar res més gravat. Per tant, Toni, a veure si vens cap al Marroc, perquè no trucarem avui com va pel Marroc, perquè no ens arriba el pressupost. Per tant, endavant amb el cim.
Amigues i amics, avui farem el cim. Avui us volia explicar una excursió molt bonica dins del massís del Montseny, que és el castell de Montclús i l'ermita de Santa Magdalena. El Montseny, com sabeu, és farcit de racons plens d'història. Enlairats per sobre de la Tordera, el castell de Montclús i l'ermita de Santa Magdalena són d'aquells indrets on podeu sentir-vos protagonistes de llegendes de senyors i de lluites feudals. Des de la plaça de la barriada Santa Margarida, aquesta barriada es troba al quilòmetre 7 de la carretera que va de Santa Maria de Palautordera al Montseny. Des de la plaça d'aquesta barriada i la seva petita ermita de Santa Margarida, seguim la pista que s'allunya perpendicular a la carretera. Passem a tocar de les masies de Can Martorell i Can Marc. Quan la pista gira a l'esquerra, al davant d'unes edificacions de Can Marc, un trencall baixa directament en direcció al riu Tordera. Passem una font rodejada de molses i falgueres i arribem al riu. La Tordera, en aquest punt, s'ha de creuar a gual. És a dir, no hi ha passera, però normalment el riu està gairebé sec. En tot cas, amb l'ajuda d'uns bastons, es pot creuar perfectament bé a qualsevol temps. En algunes èpoques de l'any pot baixar una mica de cabal, però no és cap problema i pot haver una petita mullada de peus. Un cop travessat el riu, seguim la pista cap a la dreta i poc més enllà, farà 10 minuts que haurem sortit, s'inicia un trencall a l'esquerra amb una lleugera pujada. Quasi immediatament, un corriol amb una barana de troncs puja cap a la dreta per sota dels pals de la llum. Ascendim per un alzinar jove i una torrentera. Després d'unes giragonses, el camí surt a un replà amb una plantació d'eucaliptus. Farà 20 minuts que haurem sortit, on s'han trobat aquí justament unes restes d'un poblat ibèric. Seguint el camí, arribarem a una cruïlla, on hem de seguir el brancal que puja a la dreta. Ascendim fent marrades i sense adonar-nos-en sortirem a la llum a tocar dels murs del castell de Montclús. Aquí farà 23 minuts que haurem sortit i arribem justament al castell. Abans de pujar a dalt del castell, és bonic passejar pel recinte exterior, vorejant el mur cap a la dreta fins a trobar les runes de l'ermita de Santa Margarida. Les restes de l'edifici es troben en un extrem d'aquest pati exterior i ben bé a la vora d'un estimball d'argiles. Per tant, cal tenir en compte, perquè aquest estimball és una mica perillós, no cal acostar-s'hi massa. Des del camí voregem el mur occidental i la torre cilíndrica i pugem per unes escales metàl·liques fins al pati del recinte principal. La porta d'accés és al costat que dona la cinglera i les seves pedres justament són al fons del barranc. Aquest barranc que s'ha anat fent gros a mida de torrenteres i tormentes, etc. L'origen del castell es remunta al segle XI, però no és fins al segle XIII que es coneix com a castell de Montclús. Tornem a baixar el camí i seguim per un petit corriol on les branques de bruc i alzines ens obligaran a ajupir-nos més d'un cop. Seguint algun desduït senyal vermell, un camí torrentera ens portarà a una praderia i a una plantació de pins silvestres juntament amb algun castanyer. Haurem fet ja 30 minuts de camí. El camí aquest travessa la pineda i després d'una segona plantació tomba a la dreta i passa per sota del mas de Can Albert de Dalt, fins a arribar a una pista amb una font. La seguim cap a la dreta, creuant una tanca, i arribarem a una pista més ampla encara que hem de resseguir cap a la dreta, vorejant uns conreus. Així arribarem a l'ermita romànica de Santa Magdalena i farà 40 minuts que haurem sortit de Santa Margarida. I a la cruïlla de pistes que venen de Mosqueroles. Actualment, aquesta ermita està en restauració. Aquesta església la van començar a construir a finals del segle XI, els monjos de Sant Marçal, que hi van viure fins que foren obligats a marxar-ne. cop haguem fet la visita a tot el recinte, podem retornar, si volem, pel mateix camí fins a la plantació d'eucaliptus i a la cruïlla que hem trobat a la pujada. Deixem aquesta a l'esquerra i enfilem per el camí de la dreta. El camí arriba, aleshores, a una torrentera amb imatges amazòniques, on els vegetals tropicals són substituïts aquí per arítjols, heures i polístics, i els crits dels gaig, tallarols i merles proporcionen l'encanteri faunístic que podria ser o semblar el de la selva. Més enllà, sortim ja a una zona de conreus i plantacions que ens portaran de nou a la Tordera. Ara farà una hora i cinc minuts que hem sortit. Travessem el riu amb la mateixa cura que hem passat la primera vegada i arribem de nou a l'ermita de Santa Margarida i a la carretera. Tota aquesta excursió haurà necessitat solament una hora i 30 minuts. És una excursió maquíssima d'un indret fabulós com és el Montseny i que tots coneixeu tant o més bé que jo. Amigues i amics, fins a la propera emissió. Adéu-siau.
El tema del dia.
Doncs sí senyor, encetem el tema del dia amb el coll a la bota i un incís lligant amb el que deia i el Toni que han començat el Montseny i acabarem a Montserrat. Per tant, diguem que farem la Matagalls Montserrat que es va celebrar la nit del dissabte del diumenge. Però avui, de moment, estem a Sant Feliu amb la colla a la bota, amb l'Amadeu, bona nit, Amadeu.
Bona nit.
I amb el Toni Sanz, bona nit, Toni.
Bona nit i bona hora.
Que, com a membres de la colla a la bota, i em sembla que fins i tot hi ha alguna relació amb la fundació, diguem, també de per què es va fer la colla a la bota i tot plegat, ens explicaran anècdotes, històries i tot plegat. Però abans passarem una entrevista que vam gravar fa uns dies en el centre excursionista amb el Pepito de la Puebla i la Montserrat Raurell, que també van anar uns quants anys seguint l'anada Montserrat a peu des d'aquí a Sant Feliu. I per tant, doncs, entrarem amb l'entrevista a veure què ens expliquen. Doncs estem al centre excursionista i ara toca parlar de la colla a la bota, que fa molts anys també van començar a anar a Montserrat, que el primer cop us va acompanyar, o dels primers cops us va portar el Miquel Areva, que anava amb la colla del Paraigua, i ara amb el Pepito de la Puebla i la Montserrat Raurell ens explicaran anècdotes i històries de la colla a la bota, que la Montserrat ens deia que hi va anar només 25 anys, ja heu dit?
Sí.
Sí. Doncs comencem per la Montserrat i després el Pepito també ens explicarà diverses coses. Com vau començar anant amb la colla a la bota?
Vaig començar perquè vaig tenir una noia a Semazona i em van dir que se'm moriria. I vaig prometre a la mare de Déu Montserrat que si me li dava vida, mentre es podria, sempre aniria a Montserrat a peu. I així ho vaig fer-ho.
I fins que en vau tenir 66, que fins que vau poder.
Eh? I van fer un escrit en un diari i tot d'allò que em deia Montserrat Raurell, que havia anat a Montserrat 25 anys i que tenia 66 anys, que ho va fer-ho el Madeu.
Sí, que l'Amadeu el tindrem en directe explicant també com va avui en dia la colla a la bota i com funciona. I el Pepito també va anar molts anys a Montserrat o com, ho, no, com va anar?
Uns 8 anys més, 8 anys. Llavors ja em vaig rendir. Jo no vaig poca més.
I ens heu portat unes quantes fotos Dieu els noms de la gent que surt per aquí, que també fa gràcia veure fotos tan antigues.
Aquest de la barba és el... aquest altre és el...
Miquel Granera.
La seva germana, la Dolores. Llavors aquí hi ha el meu home, el Joan Riber, que és mort també, el de Can Dents, i aquest és el de Can Ortega.
José Ortega.
I aquesta és la filla del Dolors de Can Granera. I aquest altre és el...
aquell... el Benet.
El Benet.
Benet Batllori.
Però hi ha la majoria, tot ja...
Em falten bastant, sí.
I la colla La Bota, qui la va començar?
El Josep Duran. Josep de Can Llarquitxa.
Veus? Tota aquesta colla la van començar. Veus?
Aquesta
és la més antiga de totes. Aquí és el Duran, que tenia una botiga a la Quintana.
Allò té el Madaluara, hi ha vingut una merceria que era d'aquests, de Canitxa.
I aquesta és la dona de Can Granera, d'aquest que es va morir. Aquest és el seu home. I aquest és el Pere de Canteló. I aquest és l'home de la Dolors de Can Granera, que va morir amb un accident de... li agradava anar amb aquell... li agradava...
a caigudes o...?
No, amb baioneta.
Sí, que feia vols d'ultralleuger. El que li deien el Flaçada.
I va anar un Josep dia i va quedar mort en...
va tenir un infart cerebral,
sí.
Derram cerebral en allà al camp de Mollà, allà al Prat.
Sí. Veus, aquesta és la seva dona, i aquest d'aquí, qui és aquest d'aquí?
El Duran, això és.
Ah, sí, és el Duran. I aquest, el Duran, era molt trempat, perquè un dia vam anar a dinar en un restaurant. Sí, i tot dinàvem. I van demanar arròs a la cassola. I van portar arròs a la cassola i van demanar carn a la brasa amb aioli. I va venir el camarer i diu: "Què voleu per postres?" Diu: "Préssec amb Aníbal." I tothom van portar el préssec amb Aníbal i tothom anava menjant. I ell va dir, diu, "Que ha sobrat aquest aioli?" Diu: "Sí." Tots li vam dir sí. Diu: "Doncs no." Diu: "No es pot tornar res." Diu: "Porteu-ho cap aquí." I va agafar l'aioli, se'l va posar a sobre el préssec amb el Nibel i se'l va fotre tot. I tothom se'l anava mirant, altra la gent que hi havia al costat, perquè, escolta, em va agafar el morter i anar-se posant l'aioli, perquè em van portar bastant, i va quedar el planet. I tota la colla que hi era, allà a la taula, i tota la gent...
Que era passada l'hora de la paella, quan hi havia pedrers de pollastre, allò que s'hi posaven trossos,
sí.
Amb ell li feia fàstic. I deia la seva dona: "Dolores, no em posis cap tros de pedrer, eh?" Diu: "No, la primera cullada, un tros de pedrer." "Dolores!" Una altra cullerada, em sembla que li van anar a prat tots els trossos de pedrer en el seu plat, i cada vegada fotia uns crits.
Són anècdotes, però mira, són bones.
Com va ser que es va urbar aquest senyor, que el senyor Duran, diu que va ser el primer?
Com
va ser que se li va acudir d'organitzar-ho, això?
No sé, perquè com ja es va començar la colla del Paraigua, ell va dir, diu: "Ja també m'agradaria fer aquesta excursió." I la primera vegada que el van acompanyar amb ell va ser el de Can Areva, que li va ensenyar el camí. I de bons, tot aquest jove, per anar a Montserrat, primer hi anaven una setmana abans o 15 dies i marcaven la...
Perquè d'un any a l'altre els camins es van embrutant, o plou, es fan xeregalls, els desvien
i els marcaven. I de bons, quan ho va agafar aquest, el Madeu, també hi anava el Madeu i el de Can Granera a marcar. I una vegada vam ser amb un tros de camí que era la nit. Era la nit. I tothom deia... I esclar, diu, tenim d'agafar aquest camí, tenim d'agafar aquest altre. I esclar, ningú no sabia el camí, que no veien la senyal. Però jo em vaig assentar en una roca i no vaig dir res. Em vaig assentar en una roca perquè anava esperant que destenyessin. I el Madeu anava dient, però si la vam marcar, aquesta roca, la vam marcar el senyal, que és, era verd, vermell i blanc. No, i tothom, bueno, aquest senyal, i tothom em fartava de fartir. I jo vaig dir, bueno, dic, si es té d'acabar això, de que fem un caminat, i em vaig aixecar i va sortir el senyal de la roca. Verge santa, ja em puc preparar. I de bons els anys següents que anàvem anant a Montserrat, sempre em deien, Montserrat, no te sentis a la roca, eh? Te sentis a la roca, i no em vaig seure mai més.
Si us havíeu de buscar la cadira que no, us havíeu de buscar la cadira que no, sí, que no tapés.
Jo, com no sabia en el camí, em vaig assentar. I mira, vaig tapar allò. Què vols dir?
Que hauria de ser ja de nit. I...
Eh? Sí. Ja eren a les 4 o les 5 de la nit, allò que ni... No, ni clarejar, anàvem amb piles, encara anàvem amb piles, sí.
Perquè a quina hora sortíeu?
El punt que tocaven les dues, sortíem de la plaça.
I arribeu a Montserrat a la...
A les 7 del vespre.
A les 6, a les 7. Perquè esclar, es posava, tota la colla es posava la marxa del que caminava menys. Així és com ara sembla que fotin competicions. Sí, llavors no, anaven tots junts.
Ara diuen tonto l'últim, no? I...
Sí, no, doncs tots junts i anaven, es posaven... Ella sempre anava bastant lenta, doncs anava darrere de tot. I el Madeu sempre s'ha posat darrere de tota la colla. És el cotxe escombra, ell. Si passa alguna cosa, és el que se'n cuida.
I noies que han tingut problemes i tot, sempre les ha esperades, sempre. Sempre, mai, de la colla, d'aquesta colla que anàvem. No se'n perdia mai cap i tots arribaven. Vull dir, si tenien algun problema, allò que els costava o així, l'esperàvem, però... El que marxava arriba...
I dieu que al cap d'uns anys llavors organitzàveu, bueno, o us aturàveu un lloc per dinar, oi? També?
Sí, a Vacarisses, que en deien la Fonda de l'Índio.
La Fonda de l'Índio. Sí. En dèiem Índio nosaltres.
Sí. Això anava a dir, se'n diu o era un mot...
No, és que se fos la Fonda de l'Índio, nosaltres ho dèiem, perquè l'home, l'amo, era un home... que era pausat, i feia un nas com un ganxo, i no sé qui va acabar de dir, coi, si fot una cara com un índio, ja va estar, és la Fonda de l'Índio.
Sí, però els primers anys hi vam anar-hi motxilla.
Si portau el dinar a l'esquena.
Sí,
el primer any.
Sí.
Que vam dinar sortint de dalt a Vacarisses, pel camí hi ha una font, a mà esquerra del camí, i ens vam aturar allà a dinar. Quin dinar més trist. Carregats de formigues. Escolta, que un barrer van dir mai més, eh? Mai més.
De tota manera, si amb aquest dinar del restaurant no us atipau gaire, deuria costar una mica d'arrencar, llavors, no? Potser...
Sí, és el pitjor, perquè el més bo que hi ha seria arribar a Vacarisses, que t'esperessin, que et deixin un bocat i una Coca-Cola i anar seguint, perquè aquella hora i mitja ja es fa que s'enrona de ximpleries i de coses així, doncs, i de bons... Ja tothom es té de fer fregues i coses així.
Es refreda el cos...
Sí, quan tens una altra vegada el cos calent. Principalment els genolls, sí.
Molt bé, o sigui, són diferents anècdotes. I...
Serien tot l'aquí, tot el dia anar explicant...
I quan al començament éreu com ara, que era tanta gent, o quanta gent éreu? Éreu els 12?
Mira, aquests... Aquests, 12 o 13, sí.
10 o 11.
Sí, aquesta colla.
I vam durar, aquesta colla devíem fer-ho almenys...
7 o 8 anys.
7 o 8 anys, però llavors ja se li va fugir un parell, llavors un altre, i fins que va arribar un moment que l'últim any que se'n va cuidar el Madeu, em sembla que eren
110.
110 o 120,
sí.
Una bestiesa, tu.
Clar, i moure aquesta massa de gent és bastant complicat.
Moure-ho i de nit, que se't pot perdre algú per un camí.
Moure, que el mal estava clar, aquí, clar, que es perdien, clar. I llavors la feina per trobar-los.
Jo cada un any, a mig camí, ja se'm van fondre les piles, ja no hi havia res. I quan arribàvem allà al cementiri, ja que començàvem a obrir les piles, ja començaven, bueno, Montserrat, què? Com anirà la pila? I cap any no anava bé. Cap any. Una vegada me'n va comprar, vaig dir al meu home que no va venir, vaig dir, compra'm una pila ben bona, que menys pagui la vergonya a tothom, dic, perquè tothom en toca els collons amb la pila. Doncs, em va comprar una pila grossa. I esclar, quan vam arribar a la plaça, tothom, Montserrat, què portes la pila? Sí, aquest any la porto. I quan vaig arribar al camí de les Alies, ja se'm va fondre, ja no se'm va engegar més.
Es van acabar les piles perquè portava una bombilla halògena. Esclar, i gastava una barbaritat. Per poca estona bé, però una caminada...
Sempre me la carregava amb les piles. Mai no anàvem bé. Sempre.
Bueno, senyors...
I després també una altra cosa que heu comentat, que també anàveu passant el rosari. Això quan ho fèieu, de passar el rosari?
Després de dinar. A la Dolors de Can Granera ja ningú no deia res, perquè ella va començar a fer-ho. I quan arribàvem a Vacarisses, que acabàvem de dinar, com eren tan poca colla, ens esperàvem. I ella es posava al davant i ningú no deia res. I tothom anava seguint fins a... I tothom el deia, eh?
Tots el dèiem a Rosària. Jo no l'he dit mai més. Tot. No l'havia dit mai, i llavors el vaig resar cada any, i llavors ja mai més.
Una mitja hora que passaves, que era molt agradable, perquè tothom anava seguint i tothom deia el rosari.
Home, i també si he acabat de dinar, que estàs fred, i per anar-te... Sí, per anar-te distraient del mal de genolls i del mal de cames, potser també era una bona tàctica.
Deuries distreure els mals aquests.
Però... És
un... Cantant, no, sempre...
Sí, és una colla molt maca, sí.
No, perquè avui en dia suposo que si el jovent que va a Montserrat, encara que no sigui amb la colla de la bota ni res, si li fem passar el rosari, potser tindríem penes i glòries a fer-lo passar.
Segur que t'engeguen.
No, però és que ni el
sabrien, potser. I algun ni el sabrien dir, vaja.
No, doncs aquesta dona de Can Granera, quan sortíem de Vacarisses, ja el portava a la butxaca. I se'l posava així i tothom la seguia. I ningú mai no va dir, ah, ara el rosari, saps allò que No,
ja
mai.
Tothom
ja l'esperava.
Sí. Sí, ho veus. Una anècdota més que és història.
Bueno, ara també se'n fan de coses maques, de diferent manera, però també se'n fan.
Sí, perquè abans també veient fotos, hem vist algun net seu, fotos més actuals de fa 5 anys o 7 anys, que diguem que són, doncs és la tercera generació que us ha seguit,
això,
no?
Això,
a Montserrat.
Ara, jo quan ho vaig deixar-ho, va començar-ho el meu net, Josep Castellet de la Puebla, que viu amb nosaltres. I ell també ja fa 3 o 4 anys que hi va amb el seu amic.
Sí, que és una cosa que enganxa, no?
Enganxa, diguem. Sí. I diu que s'ho passa tan bé. Ara, de roba no vulgui saber, diu, perquè quan va arribar de Montserrat li vaig dir, on t'has anat? Que has anat a l'Hotel Ritz? Diu, no, diu, perquè àvia. Diu, Verge Santa, per anar a Montserrat, 7 o 8 preis de mitjons i un set pas de samarretes, ni que hagués anat amb una excursió de d'allò. Però vaja, s'ho passa bé. Ell el de Can Tecla.
Molt bé, això...
I l'Hubert, el de Can
Tecla. No, l'Hubert no.
Ah, no, que no hi va. Ah, no,
hi van tots dos, ell el de Can Tecla. I aquest any se'n van recordar el dia abans d'anar-hi. Però els Madeu els va dir... Diu, si no sou l'hora allà, ja us deixem. I sí, ja no van anar a dormir, ja van esperar el Madeu allà el sac i ganxo per poder anar a Montserrat. I van arribar bé i van tornar bé.
Bé.
I és molt maco, això.
Doncs esperem que aquest any puguin tornar-hi i endavant.
Sí, han de seguir la ruta.
Sí, perquè la Mercè, la meva filla, també hi havia anat, va anar-hi molts anys, eh? Ara no hi va perquè treballa a Tenerife, té la feina a Tenerife, però també molts anys ja ho esperàvem amb devoció perquè hi anava amb mare i filla. Uh-huh. Ja que anava per ella, també va voler venir ella.
Ella hi va anar amb la seva mare, hi va anar almenys 12 o 13 anys hi va anar.
Perquè jo, si no hagués sigut ella, tampoc poder, no hagués fet aquesta excursió mai. Però, mira, de bons aquells moments, com se'm moria la meva noia, doncs vaig fer aquesta promesa, tenia la mare de Montserrat allà, jo no sé si em va escoltar o no em va escoltar. La qüestió que té 48 anys i porta una bona...
Bueno, la fe mou muntanyes, diuen, no? Diu que la fe mou muntanyes i, sí. I la gent va per les muntanyes, que és això que conta.
Sí.
Bueno,
molt bé, doncs gràcies per la tertúlia i ja ens veurem.
Molt bé, doncs tornem a estar en directe aquí a l'estudi d'Ona Codinenca, el 107.2. Dilluns a les 9 i 28 minuts. Això ho dic perquè el que ens estiguin escoltant dissabte o diumenge gravat, que no us penseu que ens hem equivocat o ens hem trastocat, sinó que estem en directe el dilluns 18 de setembre. I ara tornem a l'actualitat aquí a l'estudi amb l'Amadeu Humbert i el Toni Sanz, que diguem que ens explicaran una mica més anècdotes i completaran la conversa que vam tenir amb el Pepito i la Montserrat. Ja heu vist que vam passar una estona prou divertida i suposo que tots heu rigut un rato amb les anècdotes que ens han explicat. Però bé, com deia, tornem aquí a l'estudi. Joan, tu portes una mica el guió,
sí,
de la conversa.
Tenim unes quantes preguntes per fer-vos. I en primer lloc el que voldríem saber és de què ve el nom de la bota, com es va iniciar això del nom de la bota, que potser anava d'acord amb els començaments, o no sé si va ser al cap d'un temps que va sortir el de la bota.
A veure, això de la bota va venir arrel de posar-li un nom. Això ho he anat preguntant a la família, la informació que podré donar és de cara a que me l'han donat la família, perquè era l'artilugi o l'eina de treball o no que se solia portar més, ara també es porta, però era la bota, i li vam pensar en posar, per no dir ja que uns havien sigut del Paraigues, per una raó molt simple, és l'eina de més a mà que tenia en aquells moments, que era la bota, com a objecte simpàtic, objecte doncs, que potser en aquell temps es duia més, no? I era... el van posar així. Vull dir que la bota exactament va néixer, la colla de la bota va néixer l'any 54. Tot això, aquesta informació me l'han donat a casa. Vull dir, hi va néixer aquesta colla degut a la iniciativa i a l'empenta que en aquells moments la Maria Sanz, la Maria de Can Acèlia o la Maria de Can Granera, la dona que malauradament ens ha deixat, la dona del Cidre Corderes, va tenir, juntament amb el Josep Duran, que la Montserrat i el Pepito esmentaven, i el Miquel Sanz, que és el meu pare, que van tenir en aquell moment, l'any 54, degut a l'empenta que duien, o hi ha les acaballes que duien l'antiga colla del Paraiga. Llavors això va sortir l'any 54, que va ser l'any abans de que passés l'accident, sí, sembla que no s'han equivocat, perquè jo, evidentment, és una informació que me l'han passat, l'any abans de que passés l'accident del Cremallera de Montserrat. O sigui que aquell any van pujar pel Cremallera, però encara anava el que era l'aparell del Cremallera antic. I va sortir arrel d'una promesa que va fer la Maria Sanz, d'una promesa d'una cosa familiar, que en el seu dia va dir hem de fer anar a Montserrat a peu i ha de sortir un algo d'aquí, i per tant jo em poso davant, i va sortir doncs de la iniciativa de la Maria juntament amb el Josep Duran i el Miquel Sanz. I es va fer d'aquesta manera. D'aquesta manera va sortir exactament el...
Sí, ja fa més de 50 anys,
sí,
que s'ha anat continuat a Montserrat.
Sí, 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 sí. En aquell temps es va confeccionar, més ben dit, Després, o sigui, el 56 ja era aquesta colla consolidada i es va crear un banderí, es va fer un banderí per entregar-lo a la Verge com a agraïment i posava la colla de la bota o penya excursionista a la bota, la PELP, que tant es havia sentit. I es va gravar, es va fer un banderí, es va regalar a la Verge, se li va regalar. I aquest banderí el va fer la Conxita Sans, juntament amb uns escuts que tothom que es va iniciar en aquesta nova colla va cosir en la motxilla. Tots que anaven a Montserrat a peu amb la motxilla portaven aquest escut que la Conxita Sans va abordar i va fer un per cada membre d'aquesta colla.
Molt bé. De quin lloc sortíeu i a quina hora començàveu la caminada aquesta?
A veure, també he escoltat a la Montserrat i al Pepito. Els de casa meva sempre m'han dit que se sortia a les 4 de la matinada. A les 4 de la matinada era sempre havia sigut l'hora oficial de sortida. I se sortia de Can Granera. Can Granera és en el carrer del Pedró, el número ara és el 22, abans era el 14, i se sortia d'allà, d'una casa particular. Tothom sortia de Can Granera.
Tothom es reunien allà i llavors d'allà iniciau la... I vull dir, la gent que venia en aquesta sortida normalment hauria de ser pràcticament tothom d'aquí de Sant Feliu, m'imagino, oi que sé?
Sí. Jo tinc tota una colla, almenys el que va ser la primera colla, no? Que me'ls han dit i si em deixés algú pues em sabria molt de greu, però Déu-n'hi-do els que hi ha, i per les fotos que s'han vist i s'ha pogut treure d'aquí, doncs Déu-n'hi-do. A veure, és un global de tota la gent que hi havia, que passa que al llarg del temps doncs, s'hi ha anat afegint, entrant, no? Però d'aquells inicis de la colla de la bota hi havia doncs, el Josep Duran, hi havia el Miquel Sans, hi havia la Maria Sans, hi havia el Josep Ventura, la Dolors Sans, el Pepet Duran, que és el Pepet de Can Itxa, que ha recordat el Pepito, Pepet Duran, el Pepet Itxa, que era el més gran de la colla. Llavors hi havia la Montserrat Raurell, el Pepito de la Puebla, el Jep Pollet, el Josep Montbrú, la Conxita de Reguer, l'Isidre Corderes, el Quimet Dents, l'Encarna, la seva dona, el Pere Taló, Pere Figueres, el Joan Riber, el Jaume Argemí, llavors hi havia el Filuet, el Josep Carbonell i l'Enriqueta Rodés, la seva dona, el Josep Ortega, el Francesc Serrats, el Pere Puig, el Pere Sala, el Josep Sala i la Teresa Pineda, el Josep Vila, i llavors hi havia també l'Eduard de Ribes, que també han fet esment, que era el farmacèutic de Ribes, Eduard Mires, deia, es diu, que portava una santa barba negra que feia dos pams i que actualment encara la porta, però és totalment blanca.
Això anava a dir ara.
Perquè els anys no perdona.
Ja deu ser blanca ara.
I aquesta és a veure, diguéssim, la primera tongada de la colla de la bota. Jo, com aquesta informació me l'han donada de casa, doncs són els que ja si m'he deixat algú ho sentiria molt, o ho sento molt, però aquests són els que... la primera tongada.
Molt bé. Llavors, sortint, dieu a les 4 de la matinada, i més o menys a quina hora s'arribava cap a Montserrat?
Arribaven entre... perquè arribaven no és com ara o no és com aquests últims anys, tal com molt bé han dit, era tot una pinya, no? I del primer a l'últim hi havia, possiblement, hi havien 5 minuts, perquè abans la gent caminava molt més que no pas ara, o poder estaven més acostumats a caminar. Aleshores, tant fos d'home, dona, gran o jove, tothom anava lleuger i tothom caminava, sí, sí, pujava i baixava com que res. I del primer a l'últim podien haver-hi 5-10 minuts com a molt. Vol dir que entre les 6 i les 7 de la tarda s'arribava. I dic això perquè, a veure, marxava a les 4, però esclar, el trajecte que feien abans no és el mateix que es fa ara. No per res, no és que ens agradi fer més volta, és que el trajecte que feien abans doncs, simplificava molt bé, hi havia molts més corriols, hi havia molt més pas que escurçava el camí que fem ara, degut a que era més camp obert, era més bosc, i avui dia tots són, passem per moltes urbanitzacions, i pobles, i esclar, ens fan fer una volta que abans no es feia, i era la manera d'escurçar. Per això sortien a les 4 i arribaven a les, entre les 6 i les 7 de la tarda.
Perquè llavors expliqueu-nos una mica el recorregut que es feia abans i el que es fa actualment. O sigui, dius que abans es feien més corriols, potser no es passava per la zona aquesta del Cavall Bernat o es creuava potser per dalt a la carena de Sant Llorenç, o com anava això?
Alguna que altra més manera més d'anar a Montserrat. Jo quasi bé us diria que el centre excursionista és la que sabeu més, potser anar per diversos llocs, no? O seguir més les marques del que fan, el recorregut que fan de Matagalls-Montserrat, sí, per escurçar.
Actualment potser és el que se segueix més. Aquest, no?
Però l'inici, per exemple, l'inici de sortida de Sant Feliu, que es baixava per les Alies, això era indiscutible, però era el tros que es pujava cap a Collmoner. A veure, tot és maco, però s'ha de conèixer, i potser el centre, vosaltres que sou del centre, potser ho sabeu més que no pas nosaltres. Es feia per Collmoner, es baixava per Sant Feliu de Rocós, pujava la pujada del Guix normal i corrents, feia la volta per la Mola i anàvem a sortir doncs a Mata de Pere per fer la pujada de l'Obac, i feien potser el mateix que nosaltres, però nosaltres ara obligats a fer-ho d'una altra manera, clar, però que vosaltres potser el sabeu més que no pas nosaltres.
No, més que res, que ara, a més, el fet de seguir la Matagalls-Montserrat també, diguem-ho, que permet que la gent vagi més o menys al seu ritme, no? Perquè, és clar, com que està marcat, doncs, en principi no s'hauria de perdre ningú. Quan hi ha les perdudes, si un cas és o quan hi podrien haver les perdudes és a la nit, però, és clar, a la nit llavors sí que la gent normalment procura anar ben junta, no? Vull dir, i llavors quan ja comença a sortir el sol i així, que bé deu venir a ser per allà a les arenes i tal, doncs a partir d'allà hi ha les marques aquestes del Matagalls i llavors hi ha qui corre més i qui corre menys, no?
Sí, però abans, com deia el Pepito, també marcaven només el tros que ho feien amb una setmana d'antelació, 15 dies, marcaven el tros de nit només, eh? I feien el tros de pues sí, feien, aquí les arenes feia clar, però potser marcaven només fins aquí. Aleshores, a partir d'aquí era la coneixença i la confiança que tenien amb el territori d'un any per l'altre per conèixer el camí, perquè ei, si és que alguna altra colla de no sé on ho marcava i llavors tu passaves per aquell tros, abans no hi eren les marques del Matagalls-Montserrat.
Sí, per això.
Però era l'experiència d'aquella gent que tenia a l'hora d'anar a caminar d'un any per l'altre i que coneixien els paranys i els llocs segons més bé podien anar. I només parlo jo, home, adeus.
Ho fas molt bé, eh?
Expliqueu-nos, actualment feu algun tipus de provisió, o sigui, de donar, algú porta menjar en algun lloc determinat i es dona de menjar, o cada un s'espavila pel seu compte?
Des d'uns anys cap aquí es va canviar tota aquesta sortida, abans se sortia amb la motxilla, llavors com que la gent ens hem anat tornant més còmodes, els que no caminem, s'ha dit de la veritat, doncs esclar, llavors com ho podíem fer-ho per anar més descarregats? Solució, busquem un jeep. Clar, buscàvem un jeep, en aquell jeep portàvem l'esmorzar, el dinar el continuàvem en un restaurant i beures i el que trobem. El jeep els trobam i els continuem trobant en una sèrie de llocs determinats on els jeeps amb tota tranquil·litat, sense haver de tenir cap problema, hi poden arribar-hi. I els anem trobant doncs 5, 6, 7 i 10 vegades durant tot el camí. Vull dir, en allà doncs un hi pot portar els seus recanvis de roba, pot portar el menjar, el que vulgui.
I a més, per si algú potser no es trobés prou bé o tingués
llavors hi ha un botiquín, hi ha una sèrie de coses, i suposant doncs que hi hagués un dia que, per cert, doncs no hi hem tingut cap problema, tingués un petit accident i hagués, doncs, no sé, girat un peu, trencat un peu, qualsevol cosa d'aquestes, el jeep també ens va molt bé. Clar. Per poder portar doncs ràpidament allà on sigui. Vull dir, no haver de perdre temps.
Hi ha alguna persona encarregada d'obrir, o sigui, un cabal davant i un cabal darrere, diguéssim, per coses que puguin passar i així, no?
Sí, aquí, bueno, de la manera que s'organitza la sortida, a davant generalment hi van dos o tres, un d'ells és el germà del Toni, el Ramon, que el tros de nit principalment. Vull dir que és el que més o menys es pot perdre la gent. De dia, difícilment es perd la gent. Però sempre va la major part del trajecte davant ell i jo tanco caixa. Vull dir, i així és, fins que ens trobem.
Això és un risc, perquè si algú en algun moment has d'arrossegar algú...
Sí, jo m'ha costat, jo no sóc caminador, vull dir, la veritat sigui dita, hi poso més voluntat que no pas força que tinc de caminar. M'ha agradat molt l'anada a Montserrat, sempre és com, no sé, és com una obligació que hi tinc. Vull dir, no em digueu per què, però ho tinc. I cada any quan s'acosta les dates d'anar-hi, doncs, bueno, faig mans i mànigues per poder-hi anar. Doncs, esclar, vull dir, me n'he cuidat molts anys. Aleshores, si se mai se m'ha despistat o se m'ha perdut algú, i dic se m'ha, perquè com que m'ho he hagut de cuidar jo, m'ho he hagut de fer tot jo, és com si ho portés tot. Doncs, aleshores, què m'ha tocat? Doncs el rebre, de tornar enrere, carregar-me d'ingú a coll i vent, no, però... Vols anar a Montserrat? Has fet una promesa per anar a Montserrat? Vols... Doncs mira, farem un pas i si estem una hora hi estem una, i si n'hi estem 10, doncs n'hi estem 10. I així ja hem arribat a Montserrat.
I això han sigut aquests últims anys enrere, de posar un parell o tres a davant i els altres a darrere, i entremig pues, anar-hi tot el gruix. Perquè era realment hi havia hagut anys que uns anaven per dalt, els altres per baix, i de nit es veien les llinternes a baix de tot. El Jacint deia si era un poble que caminava sol, l'altre si feien la professora de Corpus, i aleshores no, és, clar, era molt entendre, era unes ganes de perdre hores i clar, arrel d'això pues, arribaves més tard a l'objectiu que era arribar a Montserrat.
Fatigat, no? Perquè a més quan la gent es comença a perdre sembla que perd confiança i llavors es posen nerviosos alguns i...
Una cosa de les que ha dit el Toni amb el tema, i que heu preguntat vosaltres amb el tema del camí, nosaltres també ens veiem obligat a fer una sèrie de camins, ens veiem obligats fins a un cert punt, perquè la colla aquesta doncs hi hem admès a tothom. Gent gran, gent petita, gent que camina i gent que no camina. Esclar, llavors tampoc podem passar per segons on.
Yeah. Segons quin sender, massa complicat, no pot...
Aquí ens ha vingut persones doncs, que ui, nosaltres caminem, diu, no t'ho pots imaginar, bueno, però ja amb què camineu? A Barcelona fem caminades terrorífiques. Vale. El que arribaven a baix a les Alies ja preguntaven si era gaire lluny a Montserrat. Sí. Això és veritat.
Autèntics pixapins.
I terrorífic. Eh? Sí, sí. Clar, doncs, llavors no els pots portar per segons quins camins. Doncs, llavors hem de buscar una ruta doncs, que més o menys sí, poder ser més llarga, però buscar més fàcil.
L'aturada aquesta del restaurant es continua fent?
Sí. Sí. Bueno, nosaltres l'anada de Montserrat, de la penya a la bota, la que hem fet, la vam tancar l'any passat. O sigui, l'any passat, més ben dit, l'any passat ja la vam fer amb petit comitè, que diuen avui dia, que està de moda dir-ho. Perquè resulta que se'ns havia desfassat molt. Clar, portaves, bueno, més ben dit, perdó, fa 2 o 3 anys vaig arribar a reunir 125 persones a peu, 150 en total, entre cotxes, gent que venia a acompanyar, gent que venia a esperar doncs, el seu parent, el seu fill, la seva senyora. Llavors, com que ens quedàvem a dormir, vam reunir 100 persones a dormir. Per què ho vaig deixar-ho això? A part de que n'estàvem una mica cansat, és perquè la gent no n'és molt agraïda tampoc del que fas. Sí. Hi ha gent que perquè pensa que et donen uns cèntims per pagar-te el dinar i per pagar el que sigui, tu...
Ja poden exigir el que sigui.
Ah, exacte. No? I que pensin que a mi m'agradava tant o més que ells anar a Montserrat a peu. Mm. És que tot no ho podia fer. Mm. Doncs fa 2 anys vaig dir, prou, s'ha acabat. Aquí a Montserrat hi aniré jo i prou. Llavors, els que sí haig de dir, que tant el Toni com el seu germà van dir, no, anirem a Montserrat, no aniràs a Montserrat, anirem a Montserrat els mateixos de sempre i els que vam començar-ho, aquesta tongada, i així ho vam fer-ho. No. Ara, doncs, l'any passat mateix doncs, vam ser 30. 30 es pot portar
molt bé. És manejable.
No, 30 es pot portar molt bé i més o menys és el que dèiem abans, els 5 minuts aquests, 10 minuts es poden portar, però és que nosaltres hem arribat a portar, anant amb aquesta caminada de Montserrat, uns arribar a les 3 de la tarda de la Montserrat i els altres arribar-hi a les 8 del vespre. No. 5 hores de diferència. No, això. I això no. Mm-hmm.
Molt bé, la pujada a Montserrat durant molts anys suposo que la deuríeu fer pel cremallera. Però és clar, ara últimament haver-hi el cremallera que torna a funcionar ja no us deu poder fer, deveu haver d'anar pel Corriol, m'imagino jo, no?
Sí.
Hi ha 5 o 6 maneres per pujar-hi, però la que nosaltres, les dues que nosaltres coneixem més és pels 3/4. La que coneixem més nosaltres és pels 3/4, que diuen que es pot pujar pel camí de 3/4 i pel costat n'hi ha un altre que hi ha, bueno, no sé quants graons, hi ha molts i són els dos puestos que es poden pujar sense haver de creuar per res la cremallera.
El que passa que nosaltres érem fidels a la tradició i ens agradava sempre, ens agradava pujar pel cremallera.
Ara està complicat.
No, ara no es pot.
Ah, vols pujar...
Però encara n'hi ha que hi pugen, eh?
Sí.
I hi ha més gent temerària que se la juga.
Sí, sí. Pots pujar pel cremallera, dalt del cremallera? No,
pugen pel trajecte del cremallera, per la via.
Això és una anècdota a explicar.
Sí.
Un que s'ho va, dos germans que s'ho van agafar al peu de la lletra perquè havien anat molts anys i havien arribat a Monistrol i pujaven per la cremallera. I diu, nosaltres aquest any continuarem pujant per la cremallera. Diu, però què feu, que no veus que... Pujarem per la cremallera, sí senyor, van pujar per la cremallera, però dalt.
A dalt. Van seure o van anar caminant? Perquè pot...
Vam seure, perquè aquest vaig ser jo i el meu germà. Vam voler estrenar doncs, la cremallera i ho vam fer. Aquell any vam voler pujar per la cremallera.
Llavors, amb els que aneu actualment a caminar, feu algun tipus de llicència? Vull dir que tingui la llicència federativa o així? Bueno, perquè... Això... Segons com s'organitza actualment i tal com estan les normes aquestes...
És que ara la reglamentació s'ha posat molt sèria. Nosaltres hem arreplegat 100 i escaig de persones en aquesta anada a Montserrat i res de res, de papers, res de res. Vull dir que si passava qualsevol cosa...
Tothom era responsable d'ell mateix, no?
Cadascú.
I per sort,
no ha passat mai
res. No havia passat mai res.
Aleshores, ara sí, ara ja va ser també un dels factors que jo vaig dir, si és que voleu venir a fer la caminada aquesta heu de portar llicència. Si no hi ha llicència, no hi ha caminada.
Expliqueu-nos alguna anècdota que recordeu que sigui alguna cosa que us vingui a la memòria. Vaja.
Jo com a anècdota, una anècdota molt bona d'una senyora que va venir de Barcelona, una infermera, amb els seus 50 anys, va venir i al moment de marxar, vostè també ve a Montserrat, sí, anava com si anés a casament. Això no us enganyo, anava com si anés a casament. L'únic que no portava sabata de taló, però anava com si anés a casament. Home, home, vostè, no, no, jo vaig molt còmode perquè camino molt, camino molt. Bueno, es va canviar 3 vegades de vestit durant la caminada a Montserrat, sempre impecable. Aquella roba, jo us puc dir que sabeu on va anar a parar, es va llançar cada peça de roba que es va canviar, però llançada. Va dir que era una promesa que havia fet i així es va fer. I sabeu per què va venir a Montserrat? Que aquí ve l'anècdota. Doncs va venir a Montserrat perquè era una senyora soltera, 50 anys, i va prometre a la Moreneta que si mai li sortís una parella o una persona per poder fer parella, aniria a Montserrat a peu. I ho va fer-ho. Però al mateix temps va dir que també ho feia per preguntar-li a la Moreneta aviam si aquella persona era la indicada o no era la indicada. Això eren paraules textuals de la senyora. Vull dir, són anècdotes. Anècdotes. També n'hi ha, doncs, bastantes, jo dic de Barcelona perquè són les que ens han portat més anècdotes, sí, de riure. Arribar a baix a les Elies, una mica més amunt del campanar de Sant Sebastià, i preguntar, doncs, si ja hi som.
Jo no voldria passar per alt que tants anys i tants anys ens va distreure en l'anada a Montserrat, que era el Jacint. Jacint era el rei de les anècdotes, és el rei de fer passar-te un bon rato, perquè quan arriba un moment d'apurament que dius ara ja començo que les cames em fan un formigueig i ja et crees un dubte que dius ai, que això o no va endavant, més aviat vas enrere, aquest dubte que et crees, ell te'l feia, te'l distorsionava. Ell es muntava les seves anècdotes personals i particulars, t'explicava els seus acudits de turno, a cada moment sempre hi havia un lloc que i aquell estat d'ànim te l'aixecava tant, el Jacint, que bueno, sempre ha sigut inolvidable. Llàstima que ara no pugui continuar, perquè realment els que hem estat al seu costat, doncs, hem passat una quantitat d'estones tan agradables només per sentir-lo explicar les seves anècdotes. Però al mateix temps, ara no se me n'acuden, però és que n'hi ha tantes, te'n feia viure. Cada any en naixien de noves anècdotes fetes i protagonitzades per ell. No moltes, però una, dues, però al cap de tants anys n'hi ha tantes que ara no se me n'acuden.
Ara, perquè retreu el tema del Jacint, jo me'n recordo quan va tenir l'atac aquest que va tenir, me'n recordo que el vaig anar a veure al cap de 15 dies o 3 setmanes, que havia passat l'1 de Montserrat, que ell encara estava ingressat, i me'n recordo que em va dir, m'adeu, a la 1 del migdia me n'he recordat que havíeu de ser dinant a Vacarisses. Això, una persona, doncs, que estava en l'estat que estava i se'n recordava de nosaltres, d'haver anat a Montserrat.
Molt bé, doncs us agraïm la vostra presència i ara hem de continuar, doncs, ja...
I és més que potser en ple sausa, quan feu l'anada a Montserrat, venir algú aquí a explicar l'anècdota del moment, no?
Sí. Jo no m'agradaria acabar sense a la gent que ens està escoltant, que si m'he deixat algú, ens hem deixat algú per esmentar que ho sentim molt i que no era aquesta la nostra intenció, deixar-nos-el, i que ho sentiríem molt, no? I que, bueno, esperem que us hagi agradat, doncs, aquest petit recordatori d'aquesta modesta colla que es va crear en el seu dia.
I tant que sí, tant que sí.
Molt bé, doncs gràcies per venir i tirem música, que acabarem el programa amb novetat. Doncs aquí al meu costat tenim el nou col·laborador que va venir l'últim programa de la temporada passada, el Josep Parés, que sortint aquell dia del programa el vaig enredar perquè vingués aquest any a donar-nos un cop de mà. I per acabar el programa doncs, ens hem inventat una secció que en direm Parlem amb el soci. I avui farem un sorteig, que bona nit Josep, abans que res.
Bona nit,
i dèiem de fer un sorteig i el Josep ha portat uns quants paperets de socis. Sí, hem fet una mica de trampa perquè hi han socis, per exemple, si es fortís el meu número, doncs quedaria molt malament que algú m'hagués d'entrevistar, o el del Joan, o el Canadell, algú que està per aquí a la ràdio sempre. Doncs hem tret alguns números que venen sovint i podem comptar amb ells sempre que vulguem, i aquests de moment no hi són al sorteig. Però per tant comencem, agafo un paper i endavant.
Mira, el primer que tenim ha sortit el 27.
El 27, i per llistat corresponen al Quico Serratacó. Agafa un altre, que tenim
el 541.
I correspon a l'Antoni Parés.
Llavors, aviam, mira, torna a sortir el 28, sembla que el 28. Això s'hagin dit.
Tirem endavant els números, és el Josep Verdaguer.
Torna a sortir el 30.
El 30, sembla que vagin
ben
seguits.
Just, oi?
Correspon al Miquel Closelles.
Llavors, el 299.
El 299 és una mica més antic, vull dir, més nou, i és el Pere Genestós.
Mira, torna a sortir el 26, carai, no, això anaven junts.
El 26, tots
van davant. No hem remenat gaire bé, però bueno.
És el Joan Flaquer.
El 252.
Ara tornem amb socis més nous. És el Carles Comas.
El 414.
El 414, encara més nou, correspon al... És el Felipe Alonso. Aquest diria que és el Pin, Alonso, no?
Llavors hi ha el 104.
El 104, aquest és algun més antic, i és el Jaume Puigdomènec.
El 173.
173, també és bastant antic, i és el Joan Segalés.
Llavors bé, el 359.
Tornem a passar més endarrere, i correspon a la Montserrat Estadella.
Un de ben antic, el 8.
El número 8. Toni, això és... En el quinto sona, no, això? Un que és 8. I és la Montserrat Codina.
Tenim el 431.
I és la Ivet, i no hi ha el cognom. Ja mirarem el llistat correcte a veure qui... No, no.
Aquest llibre,
mirarem més a veure el llistat qui és, però segur que sortirà.
El 546, ara.
El 546, aquest també és ben nou, i correspon a la Sara Rivera Segalés.
El 127.
Un de més antic, la Mercè Codina.
El 432.
El 432, l'Helena Díez.
I llavors un de bastant molt antic, el 17.
El 17, aquest és el primer full, o la Pilar Gasó. I ja tenim els tujugues que ens van apretant. Acabem el sorteig.
El 137.
137, el Manel Pujol. I en fem dos més i acabem, perquè ja tenim prous per fer tot el sorteig.
El 337.
Francesc Rovira Pujol.
I el 373, cap i cua.
I acabem amb cap i cua. Amb el Cisco Garriga Lloberes. Doncs